Dies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana adverteix que si el cas Cerdan fa perillar acords d'investidura com el finançament singular, el traspàs de Rodalies o l'amnistia, no dubtaran a deixar caure Pedro Sánchez. Per al portaveu adjunt dels republicans del Parlament, Jordi Albert, aquesta és una condició indispensable. Són declaracions a la xarxa.
Ara s'agafin un temps, no demorin el compliment d'aquests acords. Per nosaltres és essencial que es compleixin. Si no es compleixen, aleshores haurem de prendre totes les decisions que siguin necessàries. Però el que és evident és que en una taula ni podem seure amb aquells que tenen corrupció, amb aquells que han volgut o s'han aprofitat del sistema públic.
Els republicans exigeixen al president Sánchez que netegi casa seva de corruptes i corruptors, impulsant els canvis legislatius necessaris perquè això no es torni a repetir. I parlem de Barcelona, perquè afronta un estiu amb una trentena d'obres i 7 tasques de pavimentació de carrers. Les que tindran més afectació sobre els veïns seran les relacionades amb la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat i també els treballs de la línia 9 del metro. Parlant de treballs, una intervenció arqueològica a Montjuïc durant la construcció d'un edifici d'habitatges ha deixat al descobert una nova part d'una pedrera d'època romana del segle II i I abans de Crist. Els responsables de l'excavació i d'estudiar-ne els materials indiquen que és una troballa molt rellevant, ja que és una de les pedreres més antigues de Catalunya i fins i tot d'Europa, amb datació arqueològica confirmada. Això la vincula amb els primers moments de la Fundació Barcino i d'aquí podrien haver-se extret les primeres pedres de la Barcelona romana. Avui que hem conegut que el propietari del restaurant barceloní Set Portes, Paco Soler Parellada, ha mort als 81 anys. Durant la seva trajectòria ha estat referent per la cuina catalana i un membre destacat de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un apunt internacional perquè l'Iran ha intensificat els bombardejos contra Israel aquesta matinada. Alguns dels seus míssils han impactat en zones residencials i un hospital del sud del país. Segons l'Iran, els atacs aeris d'aquesta matinada han estat dirigits a casernes i centres de comandament de l'exèrcit i al servei d'espionatge israelià. El conflicte ja ha causat almenys 600 morts i gairebé 3.000 ferits, la majoria, això sí, a l'Iran. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Cugat Ràdio 91.5. La ràdio de Sant Cugat.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 19 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, continuem i continuarem parlant d'una calor molt més evident del que toca per aquestes dates i la mostra la tenim a hores d'ara, un ambient que és ben càlid a tot arreu i a més amb molta humitat. Avui fins i tot encara hi ha més xafogó. Al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures fregant els 34-35 graus a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, també l'interior tarragoní i les valls del Pirineu. I arribarem ja als 37-38-39 graus a les comarques de Ponent. Al llarg de les immediates hores amb pocs núvols, alguns cap a l'Ebre poc importants. però ja al llarg de la tarda, sobretot aquest vespre, des de l'Aragó entraran algunes tempestes a les comarques de Ponent que acabaran sobretot portant força vent, també a les Terres de l'Ebre. Aquests núvols de tempesta també arribaran a la resta del país aquesta matinada amb quatre gotes i sobretot un ambient molt xafogós. El divendres continuarà la calor molt evident i les tempestes de tarda es faran les protagonistes al Pirineu. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de viatges d'estiu i us farem alguna proposta. Ens ajudarà la Laura Treviño, gerent d'Àmbar Tours a Castellà del Vallès. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar els efectes en el govern del cas de corrupció del PSOE i les condicions d'Aitana Bonmatí per fer un documental sobre la seva vida. A partir de les 5 coneixerem la història de la waterpolista sabadellenca Mati Ortiz. Continuarem amb l'espai dedicat als animals per recordar les claus per minimitzar l'angoixa que pateixen els animals per Sant Joan. I acabarem amb cultura i el llibre personal del castellarenc Miquel Bach. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El grup de recerca Motion Control and Industrial Application de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Terrassa, ha desenvolupat un prototip d'inversor fotovoltaic que assoleix el 96% d'eficiència de l'electrònica de potència en el marc del projecte Òptima. Aquest sistema s'ha dissenyat per millorar el rendiment energètic en instal·lacions d'autoconsum de centres comercials i industrials i permetrà minimitzar les pèrdues tèrmiques i maximitzar l'aprofitament de l'energia renovable. El projecte Òptima té com a objectiu dissenyar, prototipar i verificar un sistema fotovoltaic complet, bifacial d'última generació i que tingui actives les dues cares del panell fotovoltaic per generar electricitat. El sistema utilitzat en instal·lacions d'autoconsum ha de ser, a més, altament eficient i s'ha d'adaptar a grans cobertes planes amb demanda energètica elevada. Els investigadors del grup, i que també són professors de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, Alejandro Paredes i Lluís Carbó, liderats pel director Lluís Romeral, han participat en el projecte Òptima i han aconseguit millorar l'eficiència de l'inversor de potència. El nou equipament desenvolupat maximitza la generació elèctrica i incorpora els darrers avenços en les tecnologies fotovoltaica, mecànica, electrònica i computacional aplicades a l'edificació intel·ligent.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat de Catalunya podria ser la nova inquilina de l'edifici modernista de l'antiga Caixa Sabadell, al carrer Gràcia. Segons Avançat, teleconomista.es, i ha pogut confirmar a Ràdio Sabadell, la Direcció General de Patrimoni ha obert un concurs per llogar un edifici que acull els seus funcionaris del Vallès i també de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, actual propietària de l'immoble que s'hi ha presentat. La històrica seu de la Caixa Sabadellenca seria l'edifici més ben posicionat, segons el Digital. Fons de l'entitat asseguren que aquest lloguer seria la gran solució econòmica per a la Fundació, ja que des de la marxa del BBVA del seu interior, el 2019, l'edifici no ha tingut llogater i els seus ingressos han disminuït considerablement, al voltant del 500.000 d'euros anual. I, de fet, la Generalitat busca un edifici per allotjar els serveis territorials del Vallès Occidental del Departament d'Educació, l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura i l'Oficina d'Assumptes Socials i Famílies del Departament de Drets Socials.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per reduir l'abocament de residus al mar, un sistema que, segons el consistori, ha evitat l'arribada al mar de 160.000 litres de brossa des del 2021. Les noves pintes s'han instal·lat als sobreeixidors municipals de la Mar Negra, de Juli Galba a Brussons, de Maria Auxiliadora, de Riera Canyadó, de Martí Pujol i de Sant Ignasi de Loyola. En aquest últim hi ha 4 fileres d'aquestes pintes perquè en els dies de pluges, quan l'aigua es desborda, els objectes més voluminosos no vagin a parar al Mediterrani o a la sorra de la platja. Els més importants, sobretot, vidres, greixos, plàstics i tovalloletes higièniques. El regidor de Via Pública, David Mejías, explica que amb les noves pintes volen millorar l'efectivitat per recollir residus.
Durant aquests anys s'han recollit més de 160.000 litres de residus. Per tant, amb aquestes noves pintes, el que nosaltres busquem és augmentar tota aquesta recollida, tots aquests litres de recollida, per tal de que no s'aboquin al mar i per tal de que precisament estigui més net a l'aigua.
Des de l'oposició, el regidor d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, critica que aquest sistema no és prou efectiu i demana que es canviï, però Mejías defensa la seva utilitat. Les noves pintes han tingut un cost de 40.000 euros. No és la primera vegada que s'instal·len. Durant el passat mandat de Xavier García Albiol, el 2021, ja s'hi van col·locar algunes, després de la prova pilot que es va fer 3 anys abans sota el govern de Guanyem.
Gràcies, Anna. Seguim al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'Institut Ribera Baixa ha acollit la jornada de l'Escola Transforma Energia per a Tothom, una sessió que tanca el projecte d'energia a les escoles del Prat. Aquesta iniciativa forma part del programa municipal Interseccions i té l'objectiu de fomentar hàbits sostenibles de cara a assolir una transició energètica que faci a Prat una ciutat neutra de carboni l'any 2050, tal com recull la declaració d'emergència climàtica aprovada el 2020. 200 alumnes s'han donat cita en aquesta jornada per posar en comú els coneixements apresos. Escoltem Letícia Marfil, tècnica d'educació.
Aquest projecte es va definir des d'un bon inici com un projecte bianual. És a dir, hem començat aquest curs i la idea és continuar amb el projecte. Però sí que és veritat que quan treballes amb alumnat és molt important que hi hagi com una mena de tancament, de producte final, no? D'allò que han estat treballant. I per això vam pensar en fer aquesta jornada de tancament d'aquest primer curs amb l'objectiu de que poguessin compartir aprenentatges.
El projecte s'ha desenvolupat als centres del Prat, on hi ha instal·lades plaques fotovoltaiques a la teulada. Són les escoles Charles Darwin, Bernat Mitjà i del Parc i l'Institut Ribera Baixa.
Gràcies, Lluís. Abandonem el litoral i tornem al Vallès. Castellà, Guillem Plans, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La construcció de les noves piscines municipals de Castellà ja és un fet. Arrenca un projecte que ronda els 3 milions d'euros i que dotarà la vila d'unes instal·lacions molt demanades històricament. Al costat del Parc de Colobrers, entre la ronda de Tolosa, el camí de Can Casamada i les pistes d'atletisme, el nou equipament tindrà uns 6.000 metres quadrats per la pràctica de la natació i el lleure. Actualment, l'espai tòrrid, polsegós i calorós ha de donar pas a unes instal·lacions amb una làmina d'aigua de 1.500 metres quadrats. La zona de platja donarà la benvinguda als usuaris emulant una zona costanera, mentre que al seu costat la piscina de natació, un espai de relaxament, i la zona infantil dotaran l'espai de multifuncionalitat per als usuaris.
Gràcies, Guillem. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, Sara Vella.
La regidora d'Esports de Sant Cugat, Núria Escamilla, ha valorat els 2 anys al capdavant de l'àrea destacant la inversió que està fent l'Ajuntament en el manteniment d'instal·lacions. Diu que venien d'un anterior mandat sense manteniment en equipaments esportius i després de 2 anys, segons diu, s'estan posant al dia les instal·lacions. Sobre el repartiment d'instal·lacions, la regidora d'Esports ha argumentat que s'ha repetit la mateixa distribució d'horaris de l'any anterior per la falta d'informació rebuda per part dels clubs. Sobre aquests 2 anys, Escamilla assegura que l'esport de Sant Cugat va molt més enllà dels clubs i que l'Ajuntament ha de vetllar perquè el model multiesportiu santcugatenc tingui en compte tota la ciutadania. Núria Escamilla ha passat pels micròfons de Cugat Mèdia al programa Esport en Marxa. Ha fet balanç d'aquests 2 anys al capdavant de la regidoria i ha destacat el canvi que s'ha produït amb els clubs pel fet que hi ha més comunicació. Diu que quan van arribar al govern les entitats estaven molt enfadades perquè no hi havia massa interlocució.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Cada vegada viatgem més lluny i durant tot l'any, però l'estiu continua sent el període per excel·lència per agafar vols. Avui comentem les tendències en viatges des d'Ambartur amb la Laura Triviño. Des de Castellà, Guillem Plans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, fem les maletes i marxem de viatge amb la Laura Triviño d'Ambartur, l'agència de viatges a referència de Castellà. Laura, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquests dies ja anem una mica tard, si volem reservar un viatge. Com la gent s'anticipa gaire, ja ho té tot planificat, com està el sector?
Pues aviam, cada cop més la venda i les reserves s'anticipen amb més temps. Després jo crec que la gent que ja ho té com planificat per marxar, pues, per aconseguir millors preus i millors condicions, pues ja més o menys ja ho tenen organitzat i de fet ja hem estat fent reserves des del novembre de l'any passat. I ara jo crec que ja està la cosa més tranquil·la i suposo que ara ja vindrà una mica pues, la gent que va més a última hora.
Quines són les principals tendències de viatge que esteu veient actualment des de l'agència?
Nosaltres aquest any el que destaquem sobretot és amb el que és a llarga distància hi ha hagut un augment considerable de les sol·licituds de destinacions a Àsia, sobretot Japó. Japó és una mica el destí estrella, Indonèsia i Tailàndia. I com a destacar, potser aquest any sí que veiem que han baixat les ventes a el que són viatges als Estats Units. No hi ha hagut tanta demanda.
Ep, aquí suposo que hi ha jugat el factor geopolític, no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, amb les notícies que van sortint diàriament, pues, la gent al final prefereix escollir altres destinacions.
Genera una mena d'antipatia, si més no, incertesa.
Sí. Sí, jo crec que sí.
Hi ha alguna destinació que hagi guanyat molta popularitat inesperadament? Ara comentaves, a Àsia, Japó i així. I n'hi ha alguna altra que t'hagi sorprès?
Aviam, el que és, per exemple, amb llarga distància, Japó sí que ens ha sorprès bastant perquè és una destinació que normalment pues, no surt econòmica i hi ha moltíssima demanda. I després, com quan a mitja distància, aquest any Turquia ha despuntat, ja va començar l'any passat, però sí que hi ha bastanta demanda, sobretot a la ciutat d'Istanbul. Tot el que és a mitja distància, la incidència que hem vist més és això, hi ha molta demanda per una ciutat com Istanbul.
Com és la feina al dia a dia en una agència? Perquè estàs gestionant els somnis de moltíssima gent. No sé si et queden després ganes per viatjar, en el teu cas, Laura, tu.
Home, sí, tant. A mi m'encanta viatjar. M'agradaria fer-ho més. Però sí, aviam, la feina en una agència de viatges, bueno, es pot dir que és una mica bogeria, no? Perquè, per una banda, tens els imprevistos i les coses que surten d'última hora, i incidències, sobretot amb les companyies aèries, i nosaltres que donem servei pues, sempre volem estar allà ajudant a tot el que pugui passar, no? Però, bueno, és una feina que ens agrada moltíssim. Vulguis o no, estàs venent pues, els somnis, no? I les il·lusions de moltes persones i és molt gratificant, la veritat.
Quants anys fa que t'hi dediques tu, Laura?
Doncs pues mira, l'agència ja fa uns 20 anys que la tenim oberta.
En 20 anys segur que has vist com evolucionava tot el sector dels viatges. Ara m'explicaves que les destinacions de llarga distància eren tendència. Suposo que quan vas començar, cap a principis dels 2000, era una cosa absolutament exòtica, no?
Sí, totalment diferent. Realment les ventes pues, que es feien quan vam obrir es feien molts hotels a la costa, per exemple, a la platja, que ara això és un producte que sí que fem alguna cosa, però bueno, la gent normalment pues, ja s'ho reserven ells per internet. I la llarga distància, cada cop, des de la pandèmia, cada cop veiem que és una venda que abans no existia o es feia potser amb un viatge de noces, o gent que potser tenia pues, un pressupost més alt, però sí que hem anat veient una evolució bastant gran d'uns anys cap aquí. També la forma de viatjar, els viatgers ara busquen pues, potser coses amb més experiències, intentant fer coses diferents, que també cada cop és més difícil perquè jo crec que és una cosa generalitzada, no? Ara el turisme jo crec que són experiències que s'han donat molt valor. I bueno, en el fons tots tenim de tot i al final pues, un vol un regal, pues, mira, faig una escapada o marxo, no? I amb l'estrès que portem del dia a dia, pues, jo crec que també és una vàlvula d'escape i de satisfacció, no? Viure experiències i viure la vida.
Suposo que hi ha consciència també de quina mena de turisme es vol fer, perquè nosaltres ens queda lluny des de Castellà del Vallès en el nostre cas, però a Barcelona sí que s'està veient que hi ha una onada que a vegades és difícil de gestionar. Els clients d'Ambertur tenen també aquesta consciència d'anar a llocs sense causar molèsties a la gent i que sigui compatible el fer turisme, viure experiències i també evitar externalitats en el lloc on van a parar?
Sí, jo crec que sí. Al final, quan la gent vol anar a un altre país, pues, li agrada pues, veure la cultura d'allà, com es viu, i normalment la gent és bastant respectuosa, no? Clar, després un altre tema són els turismes potser més d'esbarjo o més de la festa que des d'algunes destinacions s'han promocionat. Però jo penso també que el tema de la massificació precisament també és molt complicat això de gestionar-ho, perquè, clar, de la mateixa tendència, si jo des d'una agència petita ja estic veient que la gent pues, viatja cada cop més, pues jo crec que és generalitat, no? Es posa de moda una ciutat, Estambul mateix, per exemple, no té res a veure ara que fa uns anys, vull dir, hi ha molta gent, també han pujat preus a tot arreu, i no sé, et dona la sensació que quan vas a un lloc, que també sempre es posa molt de moda per les redes socials, també afecten molt destinacions que a vegades no es demanaven, i a lo millor sí, es comencen a veure coses per les redes socials, després la gent ho demana, i les redes socials mouen a molta gent, i jo crec que obren potser una mica el món a altres persones que volen anar a conèixer això, però per norma general la gent és bastant respectuosa, però clar, el lloc és turístic o el que vulguis veure típic d'aquell lloc, clar, això és molt complicat, cada cop és més complicat dir, pues mira, vull anar a un lloc que no sigui turístic, bueno, clar, en temporada alta, i si tu vols anar a veure un lloc important, doncs tothom va a veure allò, no? Però sí que és veritat que cada cop la gent fuig més de, o intenta estar tranquil i no estressar-se per les vacances, tampoc.
Laura, et proposo un joc. Vinga, un exercici. De fet, et poso una mica a prova. Jo sóc un client que vinc a última hora i m'agradaria reservar alguna cosa, o com a mínim que m'ho recomanessis i després jo ja prendré la decisió. Hem quedat que vaig una mica a última hora, que els castellanencs ja han fet els deures i fa mesos que ho tenen tot agafat. Però i si et demano una destinació a mitja distància? Sí, exacte.
Vale, més o menys de quin pressupost, perquè clar, això és important a l'hora de poder... A l'hora de poder-te assessorar en un viatge, l'important és saber el pressupost i el tipus de viatge que vols fer. Doncs, si és cultural, conèixer...
Doncs, no, mira, cultural m'agrada, però el tema del pressupost, si em vols orientar tu... Jo després m'hi adheriré.
Vale, pues mira, doncs un pressupost a lo millor entre els 1.000 i els 1.500, pues podria fer una mitja distància tipus un Egipte, per exemple, que tens cultura, després podries fer pues, a lo millor si vols fer alguna cosa més de natura, hi ha les Illes Azores també, que ara aquest any han augmentat els vols directes des de Barcelona, que abans no n'hi havien, que es pot fer muntanya i vulguis o no són illes més petites i pots estar més tranquil. Al nord d'Europa sempre també és algo que es pot tindre en compte. I jo penso que ja és combinar lo millor ciutats o agafar una ruta amb cotxe, si no vols fer algo organitzat, que tinguessis ja una ruta organitzada. No sé, per exemple, per la Selva Negra. Noruega sí que els preus són més cars i ja són països que també tots els serveis són molt cars. Ara va tot molt com oferta-demanda. Potser trobem una cosa que està bé, però vas a buscar un lloguer de cotxe i te'l cobren a preu d'or. Després, pues, bueno, seria una mica després rebuscar aviam què és el que hi ha i quines ofertes podem trobar.
Doncs continuo el joc. M'ha interessat Egipte. Quines facilitats m'ofereix l'agència de viatges que m'aportin un valor afegit, que no pas si m'ho busco jo pel meu compte?
Aviam, principalment el més important és que no t'hagis de preocupar de res. Nosaltres ens preocupem de tota la documentació que tens que portar, dels checking, de les facturacions, temes d'avions i sobretot si tens algun problema de destinació, que això és el més important, perquè de fet encara que ho compris per internet ho estàs comprant amb una agència de viatges igual. L'únic és per internet, no? Però nosaltres el que donem sobretot és servei, proximitat, tots els dubtes que tu puguis tindre i sobretot quan hi ha problemes, pues, sobretot en temes de companyies aèries o si potser tu arribes allà i no s'estan realitzant els serveis tal com estaven contractats. Després aquí entrem nosaltres, pues, perquè puguis acabar les vacances de la millor manera possible.
Quins són els problemes més complicats que heu arribat a gestionar des d'Embartur?
Els problemes més complicats, bueno, poden ser pues, des d'un nivell de salut, això també és molt important perquè ja no parlem de si al viatge passa alguna cosa, però si a tu et passa alguna cosa greu, no és allò que et facis un tall al peu, sinó que tinguis alguna cosa greu, pues, clar, tindrà algú al teu costat que t'ajudi amb la teva família, amb l'assegurança, perquè et puguin repatriar o perquè tinguis a lo millor, per desgràcia, algun incident, aquí és on es veu la nostra feina i que a més te l'agraeixen molt, no? Perquè quan et passa alguna cosa fora, aquest any, per desgràcia, no hem tingut alguna forta, és el que més necessites perquè no podem fer res, no? Però bueno, ajudar amb tot el que sigui i posar els mitjans perquè tot es pugui resoldre de la millor manera possible.
Després deu haver-hi cancel·lacions, vagues i problemes meteorològics, no?
Clar, això ja són coses que estan fora del nostre abast, sobretot la... el tema que tenim amb les companyies aèries, que cada cop és més complicat, perquè entre el tema de maletes, temes d'overbookings i tot aquest tipus de coses, doncs, bueno, sí que és veritat que a vegades fan canvis, fan cancel·lacions a molt última hora o la gent se les troba a l'aeroport i sobretot tindre la incidència per poder-vos ajudar a recol·locar-vos o anar a un altre vol o ajudar amb aquesta incidència, perquè el problema que hi ha ara és que avui en dia hi ha les companyies aèries, tot t'ho informen o tot t'ho has de fer per internet o per les apps. Hi ha gent, sobretot la gent gran, que no ho sap fer, si això li cancel·len un vol i et diuen, no, és que això, tot això, aquests canvis els has de fer per allà. Una persona que potser ho ha comprat que no ho ha comprat per una agència no tindrà aquesta ajuda, no? I aquí és on es nota.
Fotran un emprenyar, les aerolínies, perquè des de dins no sé com ho viu, però des de fora, de sobte et trobes que la maleta et fan pagar suplements per tot arreu i llegeixes notícies que sancionen les aerolínies, però a l'hora de la veritat tampoc no canvia gaire cosa.
No, la veritat és que es parla molt de sancions, ells tenen la seva visió i ho volen recórrer, però la veritat és que nosaltres últimament estem veient uns preus molt desproporcionats, perquè vull dir, a vegades dius, ostres, és que val més les maletes que vols portar amb una família que el que és el propi bitllet d'avió, no? Després, la veritat que ens trobem una mica indefensos amb això, perquè tampoc podem fer res. Després, doncs, bueno, cada cop més la gent està aprenent a fer els equipatges més petits o viatjar amb les motxilles, com diem, però, clar, ens trobem una mica indefensos, perquè jo crec, personalment, que encara que sigui un equipatge de mà, un passatger ho hauria de portar. Després tampoc entenc que hi ha companyies que potser, segons la destinació, la mateixa companyia et cobra uns preus o uns altres per una maleta, no? Després, doncs, no sé, pagar 150 euros per una maleta facturada amb una família de 4 persones, doncs jo ho veig molts diners. Però, bueno, és una guerra que hi ha, però de moment sempre guanyen els grans, com dic jo.
Per acabar, algun consell per viatjar aquest estiu, Laura?
Un consell per viatjar aquest estiu? Pues ara...
Un consell per si algú ha de reservar un viatge, per exemple.
Aviam, sobretot, tindre en regla el tema de les documentacions, perquè això també és un drama. El tema de situar-te pel seu passaport a última hora és tot complicat, perquè hi ha cues a tot arreu. I res, com a consells, pues, una mica el que parlàvem, no? Que si vas a altres països, a lo millor, a altres cultures, però sobretot ser respectuosos i sobretot mantenir les coses tal com estan, no? Quan anets, no sé, no deixar una mica la marca de què has passat per allà, no? Jo crec que això passa tant als viatges com anar a la muntanya com en altres llocs, no? Després jo crec que sobretot ser molt respectuosos i tindre paciència perquè a vegades, pues, bueno, hi ha incidències o cancel·lacions de vol o tot, que realment tampoc no es pot fer res, no? Després aquí està la nostra feina d'ajudar amb tot el que es pugui perquè tot acabi de la millor manera possible.
I consell des de l'experiència, ara per acabar. Si algú ha de llogar un cotxe, vigileu, no tingueu el carnet de conduir caducat, perquè després triga un mes i mig en arribar-te al nou i amb el provisional no et deixen conduir fora d'Espanya. Aquesta l'he viscut jo.
Sí, o que et demanin un carnet internacional. Per exemple, hi ha alguns països que et demanen el carnet internacional i si no, no pots llogar. Per exemple, amb el tema de lloguers de cotxes, em refereixo.
En són moltes coses i n'hem aclarit moltíssimes. Laura Triviño, d'en Artur Castellà, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Connectats.
Gràcies a vosaltres.
Molt bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i és temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Ens espera a Badalona. Manel, bona tarda.
Molt bona tarda i quina calor que fa.
Ja portem uns quants dies estem, així, eh?
I estem al lluny, eh? Ja veuràs a l'agost, no? Ja veuràs, no sé com podrem suportar-ho, eh?
La veritat és que, a veure, sí que fa calor, efectivament, i portem uns dies que l'anem suportant com podem, però la veritat és que jo recordo alguns anys enrere que ja el mes de maig havien passat com si fos un mes d'agost, i després...
No et dic que no, però el que passa és que jo he anat aquest dematí al camp, a la muntanya, sí. I la veritat és que comença a estar molt seca, no?
Està
i em
seca,
preocupa,
sí.
Em preocupa realment perquè aquesta sequera pot avifar algun incendi important, eh?
Bé, doncs hem d'estar atents i hem de ser doncs, conscients de la situació, no? Per sí. No fer cap,
sí, demanem,
cap bestiesa.
Demanem responsabilitat.
Això, anem a Terrassa, perquè ja ens espera el Josep Vallvé, que està jubilat, és extreballador de Caixa d'Estalvi i a més és columnista. Josep, bona tarda.
Bona tarda, Manel i companys. Què espereu si el dissabte comença l'estiu? A la fi calor, sí o sí. I sort que hem tingut una primavera amb força aigua.
No, el problema ha estat precisament en que tanta pluja ha fet créixer molt el sotabosc i aleshores ara, com fa un mes que no plou absolutament res, tot això que ha crescut s'ha assecat, no? I això, algú que posi una espira, això pot cremar d'una manera bestial, eh?
Sí.
Vinga, anem a saludar l'Eduard Pomares, que és enginyer industrial i el tenim via telefònica. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Què, la calor? Com la portes?
Fatal. Esperant que arribi el mes d'octubre, ja.
Ja? Quina pressa.
Uf, sí, ho diu l'estiu. Directament.
Directament ho di a l'estiu.
Directament.
Ai, bueno, gaudint.
No et queda
intentarem
res.
Intentarem gaudir de l'estiu, eh?
No
intentarem
res.
Gaudir de l'estiu.
Bé, doncs, parlem de temes que no sé la importància, la transcendència que li doneu a casos de corrupció com aquesta trama de les comissions il·legals, que no és que hagi esquitxat, és que ha empapat, podríem dir, el PSOE, l'equip de govern, que ja ha vist com un dels seus membres ha abandonat fins i tot l'acte de diputat. I us pregunto d'entrada quin penseu que pot ser l'abast d'aquest cas en el govern de Pedro Sánchez, amb tota la informació que ara disposem. Manel.
Bueno, mira, la veritat és que si mirem globalment en aquest país, els votants, o sigui, tota la ciutadania, ja tindríem que estar-hi fins a cert punt acostumats a que de tant en tant vagin sortint coses com aquesta. A on ve la sorpresa? La sorpresa ve de que aquesta vegada li ha tocat al Partit Socialista, no? O sigui, per què? Perquè no hi ha tants, no? Normalment estàvem acostumats que vinguessin des de la part de la dreta, no? I no tant de la part de l'esquerra, no? Aleshores, a més, la ciutadania castiga molt més el vot d'esquerres quan hi ha una corrupció que no a la dreta, perquè donem ja per sentat que la dreta en molts facetes ja és corrupta, no? Con lo qual, quan ja venen coses d'aquestes de la part de la dreta, la donem per amortitzada o la gent no es preocupa gaire. Però quan ve a l'esquerra, això és preocupant, no? Jo crec que hi ha una preocupació sincera, una preocupació forta, però en la seguretat de que va, no sé si en l'ADN de nosaltres com país, no? Però sempre en surten casos com aquest. Per què? Perquè, bueno, perquè la política, en el moment que una persona té una capacitat per poder treure més diners o més riquesa d'algun lloc, pues, la veritat és que la tentació és molt gran. No?
El que és molt curiós és que tot això sempre sorgeix amb en els partits en el moment en què estan governant, perquè amb el PSOE anteriorment, quan el PSOE governava en èpoques pretèrites, també van sorgir casos. Vull dir que
és
sempre
que, Carme, és que és quan governes. És quan governes, quan tens la capacitat de donar obra pública, etcètera, etcètera. No, cosa que no pots fer quan estàs a l'oposició, a no ser que siguis d'algun ajuntament, etcètera, no? Però, bueno, jo crec que el foco, una vegada passi tot això, crec que el que realment és important i on ho tindríem que treballar com a societat és no tant el que es deixa corrompir, sinó també i molt fort en el que corrompeix. Aquest és el problema. El problema és que sempre hi ha algun constructor que va darrere d'un polític i li fa cantos de sirena, no? Per veure si, a veure si es deixa corrompre. Aleshores, aquí és on tindrien que focalitzar perquè això no torni a passar, sapiguent amb seguretat que tornarà a passar.
Vinga, què pot passar? Quin pot ser l'abast d'aquesta tragèdia en el govern de Pedro Sánchez, Eduard?
Aviam, jo realment no crec que tingui cap conseqüència, perquè, com deia el company, estem acostumats a viure situacions d'aquesta cíclicament, o sigui, quan governa el PP o quan governa
per desgràcia
el Partit Socialista. Aleshores, ara, com a, per dignitat i responsabilitat, jo crec que sí que n'haurien d'haver-hi repercussions. Jo no dic que s'hagin de fer eleccions anticipades, perquè tornem a estar amb el mateix. Vull dir, és un país que és corrupte de per si. O sigui, els polítics en aquest país són corruptes tots. Aleshores, són les portes giratòries, perquè no oblidem que els consells d'administració de les principals empreses que cotitzen a l'IBEX formen part expolítics, presidents, el senyor González, el senyor Marx i companyia. Per tant, aquí ja vinculen política i empresa per favors amb empreses privades que s'assalten el que és el concert públic. Aleshores, estem en una roda de corrupció, vull dir, no, jo no veig aturador amb això.
Ja, però potser tots, algú s'escapa, vull dir, tots és massa a l'abast.
M'agradaria pensar que hi ha polítics que la gran majoria dels polítics
són polítics perquè... Ho hem de pensar, perquè si no seria...
A mi no m'hi cap la menor dubte, estem parlant de que hi ha un ventall de polítics molt grans entre autonomies, ajuntaments i govern central, hi ha una quantitat de polítics molt grans i les corrupcions tenen la difusió mediàtica que tenen, però al final estem parlant, en aquest cas, esperem que no surti més, però en aquest cas estem parlant de tres paios, no?, que bueno, han trobat la manera de treure més diners d'una altra manera, no?, i ja està.
Eduard, però, em sembla que no havies acabat. Digues.
No, a veure, jo no dic que tots ho siguin, però és que per partit que sigui el municipi, toquem l'autonomia que toquem, sempre hi ha casos de corrupció o d'aprofitament. Per tant, és una qüestió de concepte, ja. Espanya, no sé, els centenars de milers de polítics també, però és que només que sigui un 10% o un 5%, estem parlant de molta gent i de molts calés. Vull dir, és una qüestió de concepte. O sigui, els polítics d'Espanya són corruptes, no dic que ho siguin tots, però la condició política així ho fa, o sigui, la condició pel lladre.
Vinga, tant, jo... A veure...
A mi hi ha un refrany, a mi hi ha un refrany que m'agrada molt, el que passa que és en castellà, però s'entendrà ràpidament el sentit de per què el dic. La mujer del César, a parte de honrada, debe parecerlo.
Ho ha de demostrar,
tio. Sí.
Va, ho ha de poder mostrar. Aquí, realment, jo diria...
Josep, sí. espera un moment. Estàs amb l'altaveu posat?
No.
No? És que la comunicació és... No...
Molt forta, molt
sí,
forta.
Sí, 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 arriba amb massa ressò i es fa difícil d'entendre, segons... Bueno,
a veure si m'aparto de l'altaveu i em sentiu millor.
Vinga, continuem.
Sí. A veure, dic, la mujer del César, a part d'honrada, debe parecerlo. Uh-huh. Aquí, en realitat, el Manel deia que tant de bo que només surtin tres casos... Evidentment que tirin de la catifa i que salti tothom qui hagi de saltar, però el que s'han d'establir és, d'una vegada per totes, un seguit d'estratègies que realment siguin efectives, perquè si no és repetir el mateix quan governi l'alternativa que pot ser la dreta o la ultradreta. L'argument que dona, un dels arguments que dona el senyor Sánchez, doncs que si hi ha eleccions anticipades d'alguna manera és facilitar que pugi l'ultradreta, el culpable de tot plegat, doncs és probablement, de ben segur, ell mateix. Aleshores, entre altres coses, per exemple, jo apunto una sèrie de mesures, marcar un parell de legislatures màxim, com es fa als Estats Units, i aquí, si agafem l'exemple, extrapolem l'exemple dels 23 anys del govern Pujol, que al principi va ser doncs, un canvi pel país, al final doncs, es van amanerar i, bueno, i es van acostumar doncs, a ficar la malla on no devien. La justícia, paral·lelament, fora els aforaments, o sigui, un parell de legislatures màxim i un altre al seu lloc. Segon tema, fora els aforaments. Això és un insult per a la ciutadania. El que ha de donar un exemple màxim de transparència és precisament aquell que està dalt. Quan aquí tenim casos com el del rei emèrit i tenim casos com el del Jordi Pujol, que no es resoldran fins que se haga el sobreseimiento del caso, quan un i altre, doncs, Déu se'ls emporti d'aquest món. Aleshores, si la justícia no és ràpida i sancionadora, però amb efectes dissuasoris, el que ho vulgui intentar, doncs ho tornarà a aconseguir. I aquí el que a mi em frepa molt és el passotisme, el que la gent del poble no reaccioni. Hem de sortir al carrer per demanar responsabilitats. A mi no em val una roda de premsa que només admeto quatre preguntes i no n'admeto més perquè no he dinat. És el teu problema, no és el meu. És un problema dels diners de tots.
Vinga, Manel.
Arribem a un punt en el qual
Josep,
doncs, hi ha molta gent
Josep,
que viu fora de la bonança econòmica amb la qual es belluguen tota aquesta gent.
Vinga, Manel, no fem les intervencions
Josep,
tan llargues. Josep. És que Josep. Si fem les intervencions tan llargues, clar, és que se'ns acabarà el
no
temps.
Podem parlar.
Continueu.
Vinga.
Clar, vull contestar-te dues coses que has dit, que has sigut de les primeres. No, en principi, la limitació del mandat a dos legislatures té la part positiva de que hi ha una rotació permanent de polítics, no? Però també té la part negativa d'aquell polític que és fàcilment corrompible, aleshores decideixi que com només hi seré 8 anys, no? Pues intentaré treure tot el profit que pugui. Val? Aquesta és la part negativa. No? I aleshores, també el fet de que el que estaves dient del tema de... No solament el tema de... ara se m'ha anat del cap, no? Estaves parlant del... ara no me'n recordo.
De les sancions, de la justícia.
Ara m'agradaria que intervengui el d'allò.
De la justícia. No, jo sí que m'agradaria preguntar-vos i a partir d'ara i després d'això, què? Què pot passar? El govern està afeblit, això és indubtable, però no donar suport a, com fins ara se li ha donat a aquest govern de Pedro Sánchez, pot afavorir i pot beneficiar el PP i Vox aquesta situació?
Per suposat.
Això forma part del joc, Carme.
Per suposat. ara mateix unes eleccions actualment amb aquest escàndol faria que el Partit Popular poguessi governar amb, la, amb el recolzament de Vox i guanyarien les eleccions.
Per tant, penseu, sí, segurament... per tant, penseu que els socis de govern seran incapaços de girar-li l'esquena a Pedro Sánchez?
No, en el cas segur... concret de Convergència, que la casualitat parlamentària ha volgut que tinguin la clau de la caixa forta, evidentment són els primers interessats en que no es produeixin les noves eleccions perquè se'n van a l'oposició.
Eduard, que fa estona que no et sentim.
Bueno, primer us haig de dir que us estic sentint tota la conversa entretallat. No sé si és problema del meu telèfon o de les línies o del què.
Nosaltres t'escoltem no sé si bé, Eduard.
Sí, us sento entretallat.
Sí, t'estem escoltant bé.
Vale, no sé. Perfecte. Aleshores, el fet de si els socis de govern li giraran l'esquena, jo crec que ho han de fer. Ho han de fer perquè és que, si no, ells també en sortiran perjudicats. I per això jo apuntava al principi de tot que jo no descartaria una anticipació d'eleccions. Perquè és que els socis de govern, Bildu, Esquerra, Junts, etc., vull dir, sortiran tranquil·lats. L'única que ha donat la cara és la Yolanda Díaz, és la de Podemos. Aleshores, jo veig que tot li girarà l'esquena.
Sí, però ja t'he dit que seria un tret en el peu, eh? O sigui, ara mateix amb aquesta situació, no? Fer un canvi de govern cap a la dreta i cap a l'extrema dreta en aquest país suposaria molts casos més de corrupció, no? I un país desgovernat totalment. Jo crec que tenen que intentar apurar la legislatura fins al 2027, no? I després que decideixi l'electorat, però este que agotar. La por que tenen los partits que estan recolzant actualment en el govern està precisament que el Partit Popular, pràcticament a part de Vox, ningú està amb ell. Per què? Perquè no ha fet ponts ni en Junts, no ha fet ponts amb los bascos, no ha fet ponts amb ningú. Aleshores, però si la votació li favoreix i fa un govern amb Vox, tindríem una radicalitat i perdríem molts drets socials en aquest país amb total seguretat.
Per tant, què penseu que hauria de fer Pedro Sánchez com a màxim responsable d'aquest govern davant d'aquesta situació i veient com està el panorama?
Per què no planteja un gran pacte d'estat, si contrastem la situació actual, que no és extrapolable a la de 50 anys enrere gairebé, als grans pactes de la Moncloa, una entesa, microentesa, entre PP i PSOE, i buscar, no sé, unes línies de treball a nivell educatiu, a nivell social, a nivell fiscal, a nivell econòmic, a nivell, no ho sé, això és demanar peres a Olmo, probablement, però és que realment això forma part i pot sortir l'extrema dreta. Això està passant en altres punts d'Europa, aquí no seran l'excepció.
Però la veritat és que, sapiguent la polarització que hi ha en aquest país entre el Partit Popular i el Partit Socialista, que veiem que no es posen absolutament d'acord en res, no?
Amb res.
No aconseguiríem fer un pacte d'estat. Impossible. Els pactes de la Moncloa eren en plena transició i la gent estava disposada, no?, a fer un entente, no?, per entrar-hi en un país modern i democràtic. Però això ja ha passat a la història. Si ja veiem en què consisteix la política del partit de l'oposició. El major partit de l'oposició, l'únic que fa és propostes no fa. L'únic que fa és tirar fang i més fang. O sigui, però no fa cap...
Perquè el vaixell s'ensorri. Bueno, però és que això...
Està clar. Però imagina't com governarien el país, no? Afavorint a los seus, no? I drets socials cada vegada més limitats a la gent. Tindríem més manifestacions, tindríem més problemes socials, en seguretat, no? Aleshores, jo no estic gens d'acord en que torni a governar en Espanya les dretes, perquè aleshores podíem... que no veiem lo que fa aquest senyor de Vox, que si sentint el discurs d'aquesta gent és que és garrifa. O sigui, i ja està aconseguint que hi hagin autonomies que no favoreixin han tret coses tan importants com el dret a tindre una memòria democràtica. Han socavat el tema de polítiques d'igualtat en algunes autonomies. O sigui, anirem cap enrere molt més si aquesta gent torna a governar. I el problema és que si les esquerres no ho fan bé, d'aquí 2 anys, en el 2027, guanyaran les dretes i les extremes dretes en aquest país. I ja veurem què és.
Dos anys, que és el temps que falta per convocar les properes eleccions en circumstàncies normals, entre cometes, se me antoja un temps excessivament llarg. Cada dia se li farà més complicat, això, en el partit que governa actualment. Josep, Guatemala i entrarem en Guatepeor.
No, però bueno, el que estàs dient tu ara és el mateix que deien el primer dia que Pedro Sánchez va arribar al govern d'Espanya. Aquesta legislatura tindrà un recorregut curt.
I ha passat un episodi, un altre, i ara estem en aquestes.
I estem a 7 anys, eh? Han passat 7 anys, no?
Sí, sí.
Lo qual a mi
el gran argument a partir del qual va assolir el poder el PSOE va ser criticant i assenyalant una sèrie de nyaps, sí, corruptes, uh-huh, per part del PP. Si aquesta era la bandera...
En sentència ferma.
És exactament el que està passant ara.
No, però en sentència ferma. Aquests senyors, ara de moment, estan imputats, tenen el d'allò, però no hi ha ni judici. El Santos Cerdán encara no li han imputat absolutament de res. O sigui, que hi hagi una sentència ferma, doncs a la millor sí, no? Parlaríem de corrupció sistèmica i corrupció ja definida per els jutges.
Vinga,
però ara mateix...
Us sembla que canviem de tema? Perquè amb això no acabaríem mai.
No acabaríem mai.
I anem...
Anem
a un bon exemple, com el que està donant l'Aitana Bonmatí, la jugadora del Futbol Club Barcelona, que li van oferir a Adidas... li va oferir de fer un documental sobre la seva vida. I Aitana Bonmatí, doncs, ella va posar les seves condicions. Els va dir, senyors, si voleu gravar un documental sobre la meva vida, doncs us demano que es faci en català. Perquè la seva llengua materna, com ella va expressar, ha de ser respectada. L'empresa li ha dit...
És la seva decisió?
Sí, és la seva decisió, però és un gest que no és gaire habitual, i menys quan un està en la situació d'una Aitana, una jugadora reconeguda amb premis com la pilota d'or, que és un exemple per a molta canalla, i que doncs davant d'una oferta que al darrere doncs porta doncs una quantia econòmica, sí, segurament és més fàcil accedir a les peticions de qui et contracta, no? Com valoreu aquesta actitud de l'Aitana? Vinga,
home,
i ràpid.
Sí,
que no ens atrapi el temps, eh?
No. És una decisió personal d'una persona que aboga per un principi, no?, al qual no vol renunciar. Me'n sembla totalment respectable, no?, i és una decisió seva, no? Amb això li perjudicarà econòmicament? Bueno, però és una decisió seva. A mi me'n sembla perfecte que la gent tingui la llibertat de poder decidir en quin idioma es vol expressar.
Més opinions. Eduard.
Aviam, jo per mi xapó a l'Aitana. Aviam, aquí el que passa és que quan parlem d'expressar-nos en català o en castellà sempre ens escandalitzem. Vull dir, jo considero que si una jugadora catalana se li fa un reportatge, un documental, el que sigui, ella és totalment lliure d'expressar-se en la seva llengua. Això no estaríem parlant si en lloc del català fos qualsevol altra llengua europea, no? Aleshores, jo per mi... el que ha fet l'Aitana considero d'una dignitat suprema. Vull dir, perfecte. No n'hi ha d'altres. No hi ha ni motiu de discussió ni de comentari. O sigui, tu quan et fan un documental per un reportatge o el que sigui, tu t'expresses amb la teva llengua. Ja sigui per Adidas o per
la teva cultura, sí.
Clar. Estic totalment d'acord amb el que diuen l'Eduard. Aleshores, aquí plantejo una cosa que realment estic demanant peres a l'olmo, no? Per què hi ha els paranys que planteja el PP al Parlament Europeu i mai no es posen d'acord tampoc en aquest punt amb els socialistes a l'hora de defensar l'ús de les llengües, la catalana i l'euskera i el gallec en el Parlament Europeu? En el Parlament Europeu la gran adalit de l'anticatalanisme precisament és una ciutadana de Sant Sadurní d'Anoia,
De Sant Pere de Ribes, és de Sant Pere de Ribes, l'Aitana.
Bueno, en política, en carrera política...
No, es refereix a la Dolors Montserrat.
Val, ara ja estava jo amb àvia.
Amb la Dolors Montserrat m'estic referint, efectivament. Aquesta senyora, en aquest poble, han declarat persona non grata. Alguna cosa de voler dir. Aleshores, si realment hi ha interès, admirable l'actitud de l'Aitana Bonmatí, que tant de bo que els polítics prenguessin nota d'aquest exemple i aunassin esforços tots dos partits majoritaris per aconseguir un objectiu que em sembla perfectament defendible.
Si l'oferta en un principi era perquè ho fes en castellà, per una qüestió de mercat, perquè clar, aquestes grans marques sempre els requisits, les condicions que et posen és per arribar a un màxim de públic. Que la marca també hagi accedit a les condicions de l'Aitana, crec que també és important.
És lògic. Però no, és que és lògic, o sigui, a veure, si t'interessa, fins a cert punt, una marca global com és, quin has dit, Carme?
Adidas.
És una marca global, és una marca que està en tot el món, no? Si a l'Aitana li ofereixen, mira, tu pots fer un anunci, no?, en xinès, no?, i t'hi peguen tal quantitat de diners, i ella diu, no, jo en xinès no ho faré, no?, mira, si t'ho facilitem. No, però jo no sé xinès, no? O sigui, a veure, al final el que importa, per una marca, el que importa és la difusió, no? I el fet de que hi hagi aquest escàndal, fins a cert punt, o aquesta notícia, no?, implica que la gent es fixi molt més en l'anunci quan surti o en el reportatge quan surti. Ja li està bé a la marca. Les marques no són tontes. Aleshores, aquesta manera d'interpretar-ho, no, el que afavoreix és precisament el que s'hi té que promocionar, no? Con lo qual a Adidas ja li està bé. Si han acceptat, doncs benvingut sigui, des de luego. Però l'Aitana, jo crec que ha tingut tota la raó en demanar expressar-se en l'idioma en la que ella se sent més a gust.
Doncs com us deia, un exemple per defensar la llengua, doncs només calen actituds com aquestes, no? Les més naturals, que són les de fer servir la llengua pròpia, la llengua materna. Senyors, ho deixem aquí. Gràcies per l'estoneta de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
Vinga, que vagi bé.
Ja,
que vagi bé. Molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dilluns hi ha ple municipal i Cugat Mèdia te l'apropa a través de tots els seus canals. A partir de les 4 de la tarda, posa't al dia dels temes de ciutat a través de www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, amb la retransmissió en streaming i en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat. També pots seguir el ple i l'audiència pública a través de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 FM. I després, tota la informació del ple municipal a www.cugat.cat. Els plens municipals a Cugat Mèdia, a través de tots els seus canals.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.